Magnificat. Un espai clàssic que obre les portes a tot el que envolta el món de la música. Benvingut a Magnificat.
Bon dia i bona hora tingueu tots. Benvinguts un dissabte més a Ràdio Vilafranca, on, com sabeu, tots els dissabtes i diumenges de 8 a 9 del matí fem el programa Magnificat i des d'on us proposem obres de música clàssica. Com els nostres oients habituals coneixen, els dissabtes Magnificat us ofereix obres de totes, monogràfics, amb obres de totes les èpoques i estils que considerem d'especial interès per tots vosaltres. Avui dediquem el nostre programa a un dels compositors barrocs més importants de la història de la música. Ens referim a Jean-Baptiste Lully, un gran creador que va influenciar en molts aspectes els seus contemporanis del segle daurat francès. Passarem també pel nostre pentagrama per informar-vos de les propostes musicals més interessants que podrem sentir durant la setmana a tots els auditoris de la comarca i de Catalunya. Us recordem que si voleu sentir alguna obra en concret o fer-nos alguna proposta, us convidem a enviar un e-mail a radio@magnificat.tv indicant-nos l'obra i un telèfon de contacte. Rebeu una cordial salutació de Magda Gascón i de Xavier Martín i ara iniciem, sense més preàmbuls, el nostre viatge per la música clàssica. Coneixem com Jean-Baptiste Lully, va néixer com a Giovanni Battista Lully a Florència el 28 de novembre de 1632. Va arribar a França el 1643 i va entrar com a ajudant de cambra al servei de Mademoiselle de Montpensier, cosina del rei, que volia perfeccionar la llengua italiana. Quan només tenia 13 anys va manifestar dots per les arts i va cultivar tant el ballet com la música, arribant a ser un bon violinista fet que el va ajudar a aconseguir entrar a formar part de la Grand Band des Violon de Roi, que es composava de 24 instruments. Per altra banda, les seves qualitats com a ballarí atragueren l'atenció del rei Lluís XIV, que era un gran amant del ball, i el 1653 tots dos participaren com a ballarins en un ballet representant davant de la cort. Escoltem l'obertura i el sol aixecant-se.
Thank you.
Aquell mateix any, Lulí fou nomenat compositor de música instrumental del rei, fet pel que havia de composar obres pels ballets en els que el propi rei participava. Només 3 anys després obté la direcció de la banda des Petits Violons, que va millorar notablement sota el seu mestratge. Cal considerar Lulí com l'autèntic fundador de l'òpera francesa, conjugant l'estil italià amb un lirisme i una elegància genuïnament franceses. I encara més, ell va ser qui va consagrar a les seves obres determinades característiques indissociables del barroc. A l'obra de Lulí no queden únicament definides les característiques pròpies de la música barroca francesa, sinó que, a més, alguns trets que a partir d'aquí serien considerats genuïnament francesos. Són part, diguem-ne, del seu estil propi. Fixeu-vos en la claredat estructural de les seves obres, l'exquisidesa en la instrumentació i fins i tot cert virtuosisme en l'orquestració, la importància que atorga el recitatiu o la creació d'una línia de cant senzilla però de gran capacitat expressiva. El Jubilate Deo, també denominat el motet de la pau, va estar composat per en Lulí el 1660 per celebrar el final, diguem-ne, de la guerra dels 30 anys amb Espanya. Aquesta va estar una de les obres que Lulí va composar mentre era músic de la cort del rei Sol, un músic desconegut, i que ens serveix com a exemple del que varen ser els inicis del compositor. Escoltem-ne uns fragments. A partir de 1664 va treballar regularment amb Molière, creant el gènere de la comèdia ballet, però sense renunciar als ballets de la cort reial. Amb el burgès gentilhome, Molière ens mostra, amb les seves grans dots d'observació, aquell període de la història francesa en què la burgesia naixent ocupa el lloc de l'aristocràcia decadent, mostrant-nos les diferents capes socials, començant pels professors aprofitats dels diners dels burgesos enriquits, continuant pels nou rics que no tenen altre objectiu que fer ostentació de la riquesa que en tenen, i acaba criticant acarnissadament els aristòcrates que pretenen més ric i demanen diners als burgesos. Realment molt interessant d'escoltar amb atenció i amb sentit de l'humor aquesta obra.
Thank you. quodque, quistar quista, Anabattista,
ja,
suenlista,
ja,
coffisti,
ja,
posita, morista, fronista,
ja, ja, ja,
ioc, 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 star pagana,
ja,
luterana,
ja,
puritana,
ja,
bravina, rufina, zurrina,
ja, ja, ja,
ioc, 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 Mahometana?
Hey, bala, hey, bala, hey, bala, 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 hey, bala, hey, bala, hey, bala, bala, bala.
Como Camara? Como Camara?
Giordina, Giordina.
Giordina?
Giordina.
Giordina, Giordina, Giordina.
Giordina, Giordina, Giordina.
Andrete per Giordina e pregare se una immagina. Andrete per Giordina e pregare se una immagina. Prepar un palladina di Giordina, di Giordina. Del turbante e calcina, con candela brigantina, per difendere Palestina. Giordina,
hey balla, hey balla,
starvan turca Giordina, Giordina,
hey balla, hey balla,
parabba, parashu, parabba, parada, parabba, parada, parabba, parada, parabba, parashu, parabba, parada,
parabba, parashu, parabba.
Ha 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 ha
star nobile, non star papora, non star papora, non star papora. Pigliar schiavola, pigliar schiavola, pigliar schiavola, pigliar schiavola, pigliar schiavola.
Chi sta nobile, non star papora, chi sta nobile, non star papora. Pigliar schiavola, pigliar schiavola, pigliar papora, pigliar papora, pigliar papora.
El 1681 l'Olí va arribar al cim de la carrera, de la seva carrera, al convertir-se en secretari del rei. Pel seu talent musical i organitzador, així com de cortesà intrigant, l'Olí va dominar tot el món musical a França a l'època del rei Sol. A tots els nivells va estar creador de diverses formes musicals, com la tragèdia líric, el gran motet o l'obertura a la francesa. La seva influència sobre la música europea en el del seu temps va ser molt important. Philippe Quinol, llibretista amb el que Lully va fer 11 comèdies ballets, es va sotmetre a les exigències del compositor i va tornar sobre el text de Faetó en 20 ocasions, canviant les escenes i corregint els versos. El resultat és esplèndid, realment. L'acció és ajustada, eficaç i concisa. La tensió no decau fins a la seva conclusió tràgica i l'obra permet entreveure el designi dels autors. En realitat, rere el mite de Faetó es perfila l'apoteosis del rei. Com el déu Apolo, Lluís el Gran no tolera cap rival. Res ni ningú se li pot comparar. Però el pla artístic, la qualitat dels versos de Quinol i l'inspiració de Lully fan de Faetó una obra emblemàtica del segle d'or francès, elogiosa i poètica. Escoltem, per fer-vos 5 cèntims, l'obertura i un petit recull de peces de Faetó de Lully, a la versió de Les Musiciens du Louvre, dirigits per Marc Minkowski.
Thank you.
Quan el juliol de 1683 va morir la reina mare, en Lulí va composar un Dies Irae, que dona realment sensació de serenitat, una serenitat immensa. Després d'un reduït preludi sinfònic en la tonalitat principal de sol menor, el baix inicia el tema del coral, que s'uneix on s'uneixen els dos cors expressant unànimement el seu profund temor en el quantus tremor, per arribar al tuba minum, on dominen passatges que comprenen la totalitat de l'escala. Un dels pocs moments en els que un sentit d'inquietud es pot arribar a representar, apareix breument el Confutatis, on l'escriptura coral s'agita de forma nerviosa, i finalment la intensa fe del preludi al Pie Jesu, amb el cor doble al final de l'obra, a l'uníson amb l'orquestra i l'orga. Escoltem d'aquesta obra en sol menor els moviments Sinfonia Dies Irae Confutatis i de nou Sinfonia amb el Pie Domine Jesu, que tanca la composició sacra de Lulí. La influència posterior de Lully és considerable en la música francesa, i no només en l'òpera, doncs és molt fàcil trobar-ne exemples en l'obra dels compositors gal·lesos posteriors a ell, només atenent a les característiques del seu propi llenguatge. Autors francesos, dèiem, o directament vinculats a la música francesa, tan diferents com Meyerbeer, Gounod, Offenbach, Chausson, Debussy o Ravel, sorgeixen de la tradició que ell va iniciar. Va morir a París el 1687 per una gangrena, provocada per ell mateix al peu amb el bastó de director, que era una pesada barra de ferro que servia per portar el compàs colpejant el terra amb ella. Com a última obra del nostre magnificat d'avui, us proposem escoltar la Sinfonia del Tedeum que Lully va composar el 1677 i que dirigia quan va patir l'accident que li va provocar la mort. Avui a Magnificat hem dedicat el nostre programa al que va ser un dels més grans compositors del segle XVII, en Jean-Baptiste Lully. Desitgem haver tentat els nostres oients entrar una mica més dins el món de la música. Esperem que hagueu gaudit de tot el que hem dit i tot el que hem sentit, i esperem, com no, trobar-vos demà a la mateixa hora al 90.2 de la FM Ràdio Vilafranca. Bon dia.